aquest estat de pandèmia. És una obra entre molta poesia i molt filosòfica. És una obra per pensar, per meditar i per fer-nos pensar.
Molt bé.
I com veiem el canvi.
Molt bé. I quina valoració fas de la posada en escena del TNC? Com va ser? Com va ser la posada?
Va ser una posada en escena molt austera, molt... Perquè pensa que...
Clar, austera?
Sí, austera. Per què? Perquè, clar, la visió es volia centrar més en la paraula que no en l'escenografia del muntatge. Pensa que l'escenari, que és la sala petita, i en si sortien els actors amb una cadira, hi havia algú amb cadira, i si no, pues, sols davant de l'escenari a dir el seu text. Com diu, és una obra molt del teatre de la paraula, no? Ja. Per fer-nos pensar.
Molt bé,
és perquè, sí. Per veure... Bueno, el que sí que es veia molt era el llum de els llums, els jocs de llum, no? És el que marcava més la part escenogràfica de l'obra. Però en si era una obra només a l'actor davant de l'espectador, sols, recitant el seu text.
Sí, sí, o sigui, està clar que la paraula és el
sí,
el
és la, sí, sí, és el que li diu en teatre de la paraula.
Això, ni la música, ni el vestuari...
No, res, era l'actor davant dels espectadors dient el seu text, i la veritat és molt bé, perquè van haver-hi peces molt poètiques, i haver-hi una peça que també que és de la Nayara Hazmi, algo així es diu, que t'ho dic jo, però que és de denúncia social, que parlava sobre la pobresa, el llindar de la pobresa, la gent que està al llindar de la pobresa,
sí.
una obra molt interessant d'escoltar-la, per veure la visió des d'una treballadora social, com veia el món de la pobresa des de dintre. Sí, la veritat és que ens van agradar molt, van sortir molt satisfets, i bueno, i esperem que... Com sabeu que l'obra és una lectura que farem, que tenim per dinamitzar-la, per compartir-la el divendres de la setmana que ve, seria interessant que la gent se la llegeix, vingués a compartir amb nosaltres, i encara com està en cartellera, que poguessin anar a veure-la per gaudir-la totalment plena.
I jo, sí que ja ens has avançat, no?, de una mica de canava l'obra, però si haguessis de profunditzar una mica, en què et quedaries tu de tots aquests monòlegs?
En què em quedaria? Deixa'm pensar una mica, però és que el que quedes es que quedaria com una mica redundant, no? Però és el fet de que són textos per reflexionar, són textos on el director el que fa és una reflexió profunda de com ha afrontat aquest estat d'alarma, de la pandèmia, el que hem en si, el que estem perdent, no? El que estem perdent, que estem deixant enrere, que això és que es remarca molt. I hi ha una altra part que no he dit, que no he comentat, però això ve més que res de per què la posada en escena de l'obra més basada en l'obra de Pier Paolo Pasolini, i és en el cos humà, no? No buscar la bellesa, la que entenem nosaltres com a bellesa del cos, sinó veure que hi ha diferents formes de bellesa en el cos humà i buscar la diferència, no? I buscar que tothom, pues, no només és la bellesa que tu veus externa, sinó la bellesa interna. I, bueno, i és, bueno, és una proposta molt interessant, crec, d'anar a veure-la.
No, molt bé. Molt bé. Doncs, bueno, si ara ja només sortim una miqueta de l'obra, sí que ens agradaria si podries parlar de lo proper que teniu preparat.
Bueno, les properes lectures, vols dir?
Sí.
Bueno, ara la propera trobada, que seran les de novembre, per novembre farem dues obres de teatre. Una que serà la que estarà dintre de la programació d'aquest any, i una altra que és recuperada de la programació de l'any passat, que nosaltres no la vam poder arribar a anar a veure-la perquè durant l'estat de pandèmia doncs no vam poder anar a veure-la. Una seria la de les cartes de Víctor Català, eh? i és una obra inèdita recuperada d'un calaix i, bueno, força interessant, també és un monòleg. I després tenim l'obra recuperada de la temporada passada, que seria Monroe LaMarche, i és el diàleg entre dos actrius com la Marilyn Monroe i la Mar, que són dues actrius que el que fan és el canvi generacional entre la jove que vol introduir-se en el món del cinema i la senyora ja gran que ja està tocant, com si diguéssim, cap al final de la seva carrera, no? El canvi ja de generació de dues carreres artístiques. Sí, són dues obres.
El relleu generacional.
Sí, del món del cine. Bueno, no són massa grans, eh? La Mar no seria una dona, diguéssim, molt gran, però bueno, en el món del cinema, i més en aquests anys que... de quan l'obra, doncs una dona de 50 ja li dona el relleu a l'actriu. No, sí, vull dir que avui sigui així, però era el
que... Bueno, diuen que a partir de no sé quina edat les actrius diuen que ja no tenen papers, que ja no...
Sí, això és tenen, una cosa que
ja no les truquen, no? Ja no les truquen per treballar.
Sí, sí, és veritat. Bueno, el que passa que és més complicat, no? A l'hora de buscar papers de dones grans i dones joves, es veu que clar, el que demana la gent i a més, és veritat.
Doncs bé, Àngel, si vols recordar tu quan es reuniu,
sí, mira,
fer una miqueta de
sí.
Crida.
Sí, la crida seria, si us plau, qualsevol persona amant del teatre i que li agradi llegir teatre, a més, pensa que és gaudir doble, perquè per una banda llegeix una obra de teatre i a la vegada, com estem dintre del circuit de llegir teatre del TNC, anem a veure l'obra de teatre i és doble, no? El poder llegir una obra i després anar a veure-la representada és que és, bueno, és que no sé com dir-t'ho, és doble. Per la setmana que ve, que encara esteu a temps de poder llegir l'obra de Cameró, divendres 16 a les 7 de la tarda farem el col·loqui sobre l'obra de Cameró, que és la que hem comentat abans. I per la propera lectura, que ja seria del dia de novembre, el dia 13 de novembre, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, tindrem les dues que comentàvem, les cartes de Víctor Català i l'obra de Monroe i LaMarche de Still Life, que aquestes pues, les podeu passar a recollir per la biblioteca i res, no s'ha de ni gairebé ni apuntar-se, només recollir les obres i el dia que diem, pues passar a comentar-la,
a compartir. Molt bé, pues doncs les tindrem al taulell de préstec i això, esperem que vingueu a buscar-les. Doncs molt bé, Miguel Àngel, un plaer tenir-te aquí, moltíssimes gràcies per vindre i espero que repetim properament.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí, molt bé, gràcies. Molt bé, doncs ja hem deixat a Miguel Àngel Duque i ara farem la presentació d'aquest nou CD que tenim a la biblioteca, que és un CD d'un guitarrista americà que es diu Bill Frechel, anomenat Harmony. I aquest Bill Frechel és un guitarrista consolidat als Estats Units. Aquest CD va ser llançat a 2019 i a part del Bill Frechel a la guitarra està que sona així de fons la veu d'una noia que es diu Petra Haden i Hans Roberts també en voces, cello i Luke Berman voces, guitarra i bajo. Pues, doncs aquest emblemàtic guitarrista i compositor Bill Frechel ha optat per destacar principalment el vessant americà de la seva música pel seu debut com a líder de Blue Note Records. Quan Frechel va organitzar la seva nova banda amb la vocalista Petra Haden, el violoncel·lista Hans Roberts i el guitarrista i baixista Luke Berman, el va sorprendre el fet que tots els membres de la banda, excepte ell, cantessin, de manera que la seva barreja vocal es va convertir en el so de la firma del grup i en la inspiració del nom Harmony. Després de la primera audició, l'àlbum sona arrelat a la música tradicional nord-americana, però de fet, 8 de les 14 seleccions van ser composades per Frechel. Bill Frechel improvisa en melodies fumades, dibuixant la influència de la guitarra clàssica de jazz amb una paleta basada en la música folk americana antiga. ha estat un líder de banda destacat des dels anys 80, però mai ha publicat cap àlbum per a Blue Note Records, el segell més il·lustre del jazz. Això canviarà amb New Harmony, que troba a Freixel tocant 8 composicions originals ardents d'algunes portades al costat de la vocalista Petra Hayden, el violinista Hart Roberts i el guitarrista i bassista Luke Berman. Aquesta última part és una crítica del New York Times. I passarem a escoltar un tall que es diu Hard Times. Hem escoltat Hard Times a la veu de Petra Hayden i d'aquest guitarrista, el Bill Freixel. I a continuació passarem a fer la presentació del llibre Caminar, de l'autor Henry David Thoreau, a càrrec de l'Enric Chavarria. Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Bé, aquí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Confinat en aquest moment, bueno, estàs... confinat, és allò, és... tots estem confinats una mica, digues, sí. Digues.
Bueno, per al que ens, les persones que ens escoltin, l'Enric Chavarría és membre del Club Excursionista Sant Vicenç, que amb el Club de Lectura Prometeu de la Biblioteca de les Voltes ens parlarà de l'assaig que té per títol Caminar, de l'autor Henry David Thoreau, i que serà presentat a la Sala Xica de la Vicentina el proper 23 d'octubre a les 7 de la tarda. Aquesta no és la primera col·laboració entre el Club Excursionista i el Club de Lectura Prometeu. Ja s'han fet algunes coses, no, Enric, amb vosaltres?
Sí, o sigui, ja aquesta serà la quarta acció, per dir-ho així, que hem fet conjunta. Dic acció perquè no solament ha sigut, hi va haver una primera que va ser simplement llegir un llibre, i va venir l'autor, etc. I després aquesta serà la tercera, amb què va associat amb una excursió organitzada pel Club Excursionista, juntament amb el Club de Lectura, que fem una cosa conjunta on hi ha una sortida a l'aire lliure.
Ara, això mateix. O sigui, a més de la xerrada, després tindreu una altra activitat al voltant del llibre. Jo me'n recordo especialment d'una d'aquestes col·laboracions, perquè a més és que em va impactar, que va ser va vindre l'autor del llibre i que va estar a l'expedició a l'Everest, una expedició catalana que va tindre, bueno, va morir un company, em sembla, si
sí,
no em recordo malament,
no?
Un company de l'autor, i la recordo especialment perquè va ser, clar, és que va tindre allà i jo dic, hòstia, aquest senyor ha pujat a l'Everest, mare meva, no? Ja hem viscut tot això, no? Pues, Déu-n'hi-do. Bueno. I Enric, digues.
No, i aquest autor, diguéssim, aquest va poder venir, ja feia anys que el llibre el tenia, però va poder venir a fer-lo. El senyor que ara tenim en perspectiva, que és l'Henri de Victor, i fa molts anys que es va morir. No,
ah, això, ja costarà una mica més, eh? Sí. Bueno, i què ens podries dir sobre la figura de l'autor d'aquest llibre?
Doncs mira, aquest senyor, l'Henry David Thoreau, aquest home, és americà, bueno, era americà, va néixer a l'estat de Massachusetts, a una zona, a Concord, concretament sobre l'any 1817, i va ser un home que va ser un defensor de la vida senzilla. Davant, ell ja creia que la societat a la que ella, que li era proper amb ell, que era ja l'explotació de la natura sense, de tots els recursos naturals, sense cap tipus de mesura, això aquella època, no?
Ja fa 200 anys. Sí, que ja fa 200 anys d'això.
Sí, el 1817, correcte. Ell va néixer el 1817, va morir l'any 1862, va viure 45 anys, vull dir que va morir relativament jove, no?
Sí.
I ell en aquella època ja creia que s'estava fent un mal ús de tots els recursos que tenia el seu país. Ell deia que s'estava explotant de mala manera i no li agradava gens la manera, les actituds. O sigui, ell sempre deia que com pot ser que un país només estiguin ben vistes les persones que en aquella època es consideraven emprenedores, que si tallaven els arbres per explotació forestal eren persones ben vistes. En canvi, ell, que només hi anava a passejar i disfrutar-ho, doncs era mal vist perquè li deien que era un vago, diguéssim, no? Que no... Simplement anava al bosc i no intentava treballar, no?
Sí.
I llavors, aquest home també va fer diversos llibres, o sigui, aquest, el de Caminar, és, diguéssim, de fet, no va ser un llibre, o sigui, després es va editar com a llibre, però al principi eren unes, com uns mítings que ell feia per salvaguardar la natura. Vull dir, ell volia que els boscos es mantinguessin, i si s'explotaven raonablement, o sigui, on hi hagués tot una connexió societat-natura, no? Que en aquella època allà, precisament, era impensable. Sí.
Algú s'ha dedicat a reunir-ho i publicar-ho, no? Està bé.
Sí.
I, Enric, per què aquest llibre en aquest moment? Té alguna connotació especial o...?
No, precisament perquè sigui en aquest moment. Vull dir, es podria haver fet l'any passat o aquest o qualsevol altre moment, perquè és un llibre que està vigent, imagina't, continua vigent ara, i realment, com que al ser un llibre de plantejament filosòfic, és un llibre on hi ha tot un plantejament d'un estil de vida que ell volia salvaguardar, que a més ell el va... en té diversos de llibres, i n'hi ha el més famós que es coneix, és el de Walden, o La vida als boscos, que aquest home se'n va anar a viure dos anys a vora un llac a fer subsistència, no? Dins de tot el que podia, i va mesurar la seva integració directament amb la natura, no? I a part d'això, va ser un home en què el llibre, això que em preguntaves, de per què aquell llibre, o sigui, perquè és com un plantejament de què hi anem a fer al bosc, per exemple, parlant des d'un punt de vista excursionista, no? Nosaltres. I o sigui, el fet de la cosa més simple, que és anar a caminar, com a essència del moviment de l'espècie humana, doncs el valor que comporta el fet d'anar a dins del bosc, saborejar, olorar, viure, observar, no neguitejar-se, sinó simplement tenir tot palpar-la, o sigui, palpar-la i viure intensament el fet d'estar dintre el bosc.
Molt bé.
I això és una de les coses que jo ja fa temps que el havia llegit, i vaig creure, quan em vam proposar per fer amb el club de lectura, de fer això, vaig dir, ostres, doncs mira, aquest podria ser un llibre interessant per filosofar en el bon sentit, en moments en què potser que ara ja t'hi fa falta sempre, no? Potser ara en aquest moment és molt interessant.
Bueno, hem de dir que avui estem totes dues entrevistes, perquè abans l'hem fet l'entrevista al Miguel Ángel Duque del Club de Teatre Maria de Xiru, també en l'obra molt filosòfica, o sigui que avui estem molt filosòfics, eh?
Cosa que està... Avui estem molt filosòfics.
Cosa que
només està... faltaria que fes un dia tapat, no? I que no plogués, no? Llavors no, seria un recolliment...
Cosa que està forçada, eh? Molt bé. I ens pots avançar una mica els continguts del llibre, Enric? Per a les persones que ens escolten.
Sí, mira, el contingut és tot el seu plantejament del fet de caminar. O sigui, tal com diu el títol, és caminar, walking en la versió anglesa, no? Què passa? És aquí on es desperten tots els valors més essencials, les sensacions. O sigui, a partir d'aquí, ell és capaç de la seva societat, de ser crític amb la seva societat, però al mateix temps ser compromès amb la seva societat, que era una societat que no li agradava. Però el fet de viure integrat ell dins de la natura... ens explica totes les sensacions aquestes de les postes de sol, de les albades, o sigui, i no vistes estrictament com un fet meteorològic d'aquell moment, sinó amb totes les sensacions, i tota, a l'hora que escriu el llibre ell hi posa una literatura, evidentment una literatura, pensem que de la seva època, no? Però és una cosa encantadora, perquè hi ha plantejaments que ara ens sonen una mica ridículs, però en aquella època pensa que aquest home va ser un revolucionari. Aquest home no volia pagar els impostos del seu país, va anar a la presó per això, perquè ell no creia en el tipus de societat que s'estava desenvolupant aquella època, no? I el fet d'estar dins del bosc, que és el que explica tot el contingut, és això. O sigui, el fet de caminar, de saborejar les postes de sol, albades, i tot això sempre ho compara amb el fet d'una persona que treballa, que està treballant, escatimant tot el temps, sense disfrutar de res, sense valorar res, simplement treballant per produir, per tot aquest...
Dos tipus de vida.
De la societat diferent. Capitalista d'aquella època als Estats Units.
Sí, sí.
I ell, a dintre dels boscos, ell el saborejava i volia que la gent el saboregés. Però, esclar, arrossegar la gent en aquella època d'expansió d'Estats Units, això era impensable, no? I molta gent es va emmirallar amb ell, Després, en Tolstoi, en Luther King, en Gandhi, es van emmirallar molt amb la seva figura d'aquest home, de l'Henry David Thoreau. I és una mica el contingut del llibre aquest. O sigui, tot és un pensament filosòfic sobre el fet de caminar i estar al mig de la natura.
Integrat a la natura.
Sí.
Doncs, Enric, ens agradaria que, ja per acabar, que ens parlessis una miqueta de la sortida que es farà al voltant del llibre.
Sí, mira, llavors, esclar, més o menys tots els llibres que hem anat fent juntament amb el club excursionista i la biblioteca i el grup de metges de lectura, doncs sempre hem mirat que tingués un cert lligam l'obra, diguéssim, el llibre amb el que es feia, no? I aquest, en aquest cas, hem, en el llibre aquest, ens hem encarregat de buscar una zona de la Garrotxa, de la Vall d'en Bas, en què aquesta època de l'any, a la tardor, doncs, hi ha molts boscos caducifolis, clar, i llavors farem la caminada. També es farà durant tot el, no solament el recorregut, sinó durant tota l'excursió, es farà una, com diguéssim, un taller de mindfulness, de pensament, de filosofia, de saber-te integrar tu dintre, tenir el teu pensament respecte a les coses, saber-les diferenciar, saber valorar les que tu vols, encara que tinguis molts elements exteriors que t'estiguin influint, com poden ser els sorolls, coses que no t'interessen, i saber escollir el que realment, i això ens ho farà una noia que vindrà també a l'excursió amb nosaltres i que ens explicarà i ens farà sentir realment i palpar una mica la natura. I hem buscat aquesta època de l'any, que normalment ho fem aquesta època, no? Però la tardor és especialment els boscos, i més boscos de caducifolis, que allà a la Garrotxa n'hi ha molts. Doncs creiem que és un bon, un, una bona